Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. El Juan Carlos té 49 anys i va viure a Barcelona fins al 2011. Amb la seva parella es van traslladar a la Floresta, a Sant Cugat del Vallès.
Donde encontramos una casa que estaba en estado totalmente de abandono, pero vimos las posibilidades de arreglarla. Arreglamos toda la casa, no tenía ni cocina. Pusimos todo el esfuerzo para que fuera una casa de verdad y no una casa totalmente abandonada.
Després de 15 anys de lloguer en aquella casa, la situació va canviar.
Empezaron a hacernos bullying, a aparecer por casa sin avisar, incluso llegaron a hacer allanamiento de morada, o sea, entrar al jardín sin avisarnos y de repente mi hija, tenemos una hija menor de 8 años, pues encontrarse a gente en el jardín y decirme, papi, que hay gente en el jardín. Ahí notamos que algo estaba pasando, cuando siempre había habido muy buena relación con los propietarios.
Fins que els arriba una notificació.
De un día para otro nos mandan un correo a través de un abogado de que nos tenemos que ir de casa sin ninguna explicación, sin ninguna llamada. Seguramente creemos que es por especulación pura y dura, pero nunca nos dieron ninguna razón.
El teixit social és el que ha sostingut el Juan Carlos i la seva família.
Hemos estado un año y medio luchando con el sindicat de llogaters de Sant Cugat, que nos han ayudado mucho, y también con un abogado. Finalmente, justo cuando nos iba a llegar una orden de desahucio, hemos encontrado una casa, cosa que era muy difícil porque vivimos en el barrio, es zona tensionada, y no hay nada. Pero tuvimos la suerte de encontrar una casa pequeña y nos hemos tenido que salir volando.
I fan aquest descobriment sobre la casa que acaben de deixar.
Durante todo el proceso de investigación, el sindicato de llogaters vio que la casa nunca tuvo cédula de habitabilidad, tampoco los suministros estaban ilegales y muchas cosas. Y aún así, utilizando esto como arma, nunca llegamos a un acuerdo, porque ni siquiera hubo un momento para hablar, sino era todo mediante abogados y amenazas.
A la casa que han pogut trobar a la mateixa zona paguen un lloguer de 1.100 euros.
Dentro de toda esta pesadilla hemos tenido suerte, pero también hemos visto que durante todos estos años toda la gente del barrio ha desaparecido y el barrio se ha llenado de gente adinerada, gente que yo siempre digo que duerme en el barrio, pero no hace vida en el barrio. Nunca los ves en la plaza, ni en el casino, ni en los bares, ni en los fons.
No hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan. No hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan, pan.
A Mataró hi viu la Natàlia.
Tinc un nen de 10 anys i fa 8 anys que estic separada. Visc en un pis de lloguer i des de que em vaig separar que llogo una habitació per poder cobrir les despeses del pis.
La Natàlia, a prop de la cinquantena, té un bon sou, però és insuficient per al lloguer de 1.200 euros que paga.
Tinc un sou que està mitjanament bé i, tot i així, doncs una persona sola no es pot fer càrrec del lloguer d'un pis. Llavors, des d'aleshores que llogo una habitació a estudiants o a dones que, bueno, que tenen una feina però que tampoc poden assumir un lloguer ja soles, i llavors doncs aquí, pues, mira, compartim.
I explica que no s'havia trobat trobat mai en aquesta situació.
Anys enrere jo he viscut sola molts anys i mai havia tingut aquest problema per poder pagar-me un pis. Vull dir, abans em suposava una quarta part del meu sou i ara doncs em suposa pràcticament la meitat.
Aquestes són només algunes de les nombroses veus que expliquen des de l'experiència la crisi de l'habitatge a Catalunya, una realitat transversal i amb moltes casuístiques que té un comú denominador, la voracitat d'un sistema econòmic que des de la crisi del 2008 trinxa vides i teixit social. Al programa d'avui parlarem amb la periodista i escriptora Llucia Ramis i el cineasta Pol Rodríguez, que també formen part d'aquest mosaic de vivències. Ramis en parla a Un metre quadrat, un treball de no ficció publicat a Anagrama. I Rodríguez passa comptes amb el fons d'inversió responsable de la fi del negoci familiar centenari a la sèrie Ravalejar, que es pot veure a HBO Max i a la tardor a la plataforma 3Cat. Ramis, que es va acabar hipotecant contra els seus principis per un pis de 47 metres quadrats, aporta en la seva obra context periodístic amb dades absolutament demolidores. A Barcelona, el preu mitjà del lloguer ha pujat 4 vegades més que els sous d'una dècada i se situa en els 1.160 euros mensuals, segons l'Incasòl. El que abans era una llar, ara és una inversió.
Què queda de nosaltres a les ciutats, en els llocs i les cases on vivim? Ens marquen, determinen la nostra vida, són més que paisatge, ho són tot. Quan un volcà arrasa urbanitzacions senceres, o quan un edifici s'esfondra, o hi ha un incendi, o una gran inundació, això és el que es diu, ho han perdut tot. També quan et desnonen. El desnonament silenciós és aquell que es dona quan no es renoven el contracte de lloguer o te n'apugen tant el preu que no el pots assumir. Ho perds tot, però no ho sembla perquè la catàstrofe no es veu.
Un metro cuadrado de tierra es bastante, un metro cuadrado con tapia de pie.
Aquest és un fragment del pròleg d'Un metre quadrat, l'últim llibre de la periodista i escriptora Llucia Ramis, publicat en català Anagrama i en castellà Libros de l'Asteroide, una obra que transita entre multitud d'impactes íntims i vitals per explicar, també a través de l'anàlisi periodística, una de les grans crisis del nostre temps, la situació de l'habitatge, de com un dret s'ha convertit en un luxe. Llucia Ramis, estimada, com estàs?
Molt bé, com anem?
El llibre que va guanyar el Premi de No Ficció de Libros de l'Asteroide expliques la teva experiència de llogatera a Barcelona i revisites els pisos on vas estar. De quants pisos estem parlant, Llucia, i durant quants anys?
Estic xerrant de 10 pisos en més de... o sigui, en 30 anys, sí. Vaig arribar a Barcelona quan tenia 18 anys per estudiar la carrera de periodisme. Vaig quedar aquí i ara, d'això ja fa 30 anys, i he passat per molt de pisos diferents. No només a Barcelona, però la majoria han estat a Barcelona.
Avui, on diries que és casa?
No ho sé encara. He fet un llibre sense per fer-me aquesta pregunta i encara no he trobat la resposta.
Jo trucaria la premsa, parlaria amb els veïns, que la gent es mobilitzi. Llavors ens està tocant a nosaltres, demà li pot tocar un altre. Ningú vol que els fons d'inversió es quedin amb els barris, no?
Si això els fons no els importa el més mínim, a ells no els afecta.
No direm res.
Per què no?
Home, semblarà que no sabem portar el negoci. Ara que sí, ara que no.
Hi treballem des dels 15 anys, Lisa. Em sembla que tothom veu que sabem portar el negoci.
D'acord, però em fa vergonya.
Això que sentiu és un extracte de Ravalejar, la sèrie creada i codirigida per Pol Rodríguez, juntament amb Isaki Lacuesta, i que es pot veure a HBO Max. Es tracta d'una sèrie nascuda a partir de l'experiència personal del Pol i de la seva família, que van haver de tancar el restaurant familiar Can Lluís, un establiment centenari al Raval de Barcelona, perquè el fons d'inversió propietat de l'edifici els va desnonar. A la tardor, la sèrie arribarà a la plataforma 3Cat. Pol Rodríguez, moltíssimes gràcies per ser avui al programa. Com estàs?
Doncs molt bé, gràcies a vosaltres. Us coneixíeu amb la Llucia?
No ens coneixíem, no. Però que interessant.
Les vostres obres formen part d'un mateix, no? D'una mateixa problemàtica i tenen tants vasos comunicants.
Sí que tenen, sí, moltíssims. Bueno, és una problemàtica que ens passa a tots, no? Vull dir que realment és molt transversal, no?
Tant a Revalejar com a Un metre quadrat abordeu aquest conflicte de l'habitatge des d'una perspectiva molt íntima, no? Molt visceral, que permet fer un retrat molt acurat, no? De la situació actual. Què us ha portat poder expressar tot allò viscut?
Bueno, en el meu cas, el que em va portar va ser doncs, l'experiència traumàtica de perdre el negoci familiar que tenia amb la meva família allà al Raval, més de 90 anys, i llavors a partir d'aquí jo vaig decidir doncs, fer una sèrie com si fos la meva venjança directament. Vull dir, imaginem-me què hagués fet jo si no hagués respectat les lleis, que no m'estaven protegint en aquell moment, i intentar lluitar contra un fons d'inversió i a veure fins a quins límits arribaria, no? I una mica és el que planteja la sèrie. A partir d'aquí hi ha una deriva, la sèrie transita per molts llocs, però sí que hi havia la intenció d'analitzar i entendre aquesta problemàtica.
I haver-ho fet, com t'ha fet sentir?
Haver-ho fet, per un cantó, ja la part personal d'establir i de reconèixer un amor en un restaurant familiar i un negoci familiar, que tothom que ha tingut un negoci familiar doncs, sap com es mescla el personal amb la feina. Amb el temps, una mica, vas sanant una mica d'aquest trauma que tens i després, al mateix temps, veient la resposta de la gent, doncs molt agraït, no? Perquè tothom m'està escrivint molts missatges donant-me gràcies per fer un projecte així. Llavors te n'adones una mica de la importància doncs, que està tenint per la gent poder parlar d'això, i hi ha gent que no sent tan sola si està vivint una situació així, o gent que, doncs, que l'anima a protestar i l'anima a revelar-se una mica, no?
Llucia, en altres llibres anteriors, com Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys o Les mateixes possessions, ja reflexionaves sobre aquest sentiment de pertinença, no? M'ha arrencat el programa parlant de què significa, no? Tenir una casa i de deriva també de les ciutats. És un tema, tu, que sempre t'han anat travessant.
Clar, és que al final, quan jo tenia aquesta por, sempre he viscut amb aquesta por de perdre casa meva, no? De perdre la possibilitat de viure al lloc on he triat viure, que és Barcelona. Llavors, clar, altres persones, si en un moment donat tenen un problema econòmic o no poden pagar el lloguer o el que sigui, poden anar a casa on pare i su mare, que està al poble del costat. Però jo me n'havia de tornar a Mallorca, a 200 quilòmetres per mar. I no podia trobar pis allà tampoc, perquè també hi ha problemes de l'habitatge, i per tant havia de tornar a casa un pare i mo mare, no podia anar a una altra banda. No? I sempre és una cosa que a mi m'ha preocupat molt, m'ha angoixat molt. A més, som periodista autònoma, amb tot el que això comporta, amb una precarietat que m'ha cansat tota la vida, o sigui, forma part de la nostra vida, perquè no només no és meva, només. Llavors és de tota la generació. I sempre he pensat això, no? Quan es parla del tema de l'habitatge, es parla molt des d'un punt de vista social o des d'un punt de vista econòmic, i durant un temps es deia que afectava només a les rendes baixes i als joves. I jo pensava, però si ha estat el meu problema tota la meva vida, sempre m'ha acompanyat aquesta angoixa. No me l'he llevat mai de damunt, perquè des del mateix moment que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu. A les Illes Balears hi ha molts problemes fins i tot per viure a l'illa on vius. A Eivissa veig gent que ha de viure dins caravanes o compartir habitació per 800 euros. Els eivissancs mos diuen als mallorquins que estan 5 anys per davant nostre, i nosaltres deim als barcelonins que estem 5 anys per davant. Per tant, mirar el que passa a les illes és com veure el futur, perquè com que tot és més petit, tot hi passa abans. No? I tenia molt clar que volia escriure un llibre que demostrés que no és vera que només ens passen als joves i a les rendes baixes. O, si no, de quina manera hem anat assumint, assimilant aquesta precarietat, que l'hem normalitzada. Nosaltres, clar, si hi ha una qüestió generacional, és que quan vam fer 30 anys, que se suposava que podíem incorporar-nos a la vida adulta, va arribar la crisi immobiliària, la bombolla immobiliària va esclatar i vam haver de recomençar de nou. No? Llavors, això avui dia s'ha normalitzat, i vaig adonar-me que la meva vida sempre ha estat un recomençar, no? Cada vegada que canviava de pis, cada vegada torna a cercar pis, torna a fer una mudança, torna a basar-te a tot el teu entorn, no? Però no tenia la possibilitat de veure un futur, no tenia la possibilitat de saber què seria, que seria de la meva vida un cop que s'hagués acabat el contracte.
I després també la incomprensió de l'entorn, no? No s'entén, i encara no s'entén avui dia, no? Per què estàs llogant si podries comprar perfectament, quan la realitat tampoc és aquesta. aquesta.
No és
tampoc
aquesta.
Tampoc pots comprar.
És que, clar, d'alguna manera tenim aquesta cosa que ens han inculcat, no?, des dels nostres pares, que és aquesta societat de propietaris, no?, que amb això es calma tot i mentre tu tinguis la teva casa, però hi ha més realitats en una ciutat. I passa això ara mateix, no?, que com a veí, com a ciutadà, tu no vols que t'arreglin el teu carrer de casa. No vols, perquè saps que et pujarà el contracte. Llavors, d'alguna manera, que un ciutadà ja no vulgui que arregli la seva pròpia ciutat perquè sap que l'acabaran expulsant, ens deixen doncs, molt vulnerables, no?
Clar. De fet, el llibre volia respondre com hem arribat fins aquí, perquè no tothom es pot permetre una hipoteca, no tothom heretarà, no tothom podrà fer el que vulgui amb aquella herència i no tothom pot tornar que son pare i sa mare o esperar que son pare i sa mare els ajudi, no? Els que han pogut hipotecar-nos som uns privilegiats. Per tant, ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
És el que marca la desigualtat avui dia a les nostres societats.
Clar, dins una mateixa franja salarial, les realitats són molt diferents per una persona que té un habitatge de propietat i per una persona que no té aquesta propietat, no? I llavors, clar, al final, aquesta era la qüestió per la qual jo vaig voler saber d'on venia aquesta necessitat de tenir una propietat, no? Llavors, el llibre comença amb dos articles de la Constitució, el dret a l'habitatge digne i el dret a la propietat, i com des de temps de Franco ens hem centrat sempre en el dret a tenir la propietat privada, no?
Estem negociant.
Els temps els controlo jo. No et contracto per això.
Tot ho tenim bé, de veritat. Només hem de negociar una mica i acabaran acceptant, ja està.
És que no vull que acceptin.
Com?
No els puc fer fora perquè no podem donar aquesta imatge. El que vull és que vulguin marxar. M'entens?
Hòstia, això és una altra cosa. I per què?
Què n'has de fer, tu?
Trucaré un col·laborador meu i entre els dos anirà més ràpid, no pateixis.
Pol, vosaltres vau estar negociant amb el fons d'inversió 7 anys, no?, si no tinc mal entès.
Sí, més o menys van ser, no recordo exactament les dates, però sí, haurien de ser com uns 5 anys on vam estar com 2-3 anys amb una negociació molt dura, molt enfrontats amb molta amenaça de desnonament per intentar rebaixar un lloguer que ens posaven que era superabusiu. Llavors, un cop ja vam aconseguir, després de 3 o 4 anys, poder tenir un contracte de lloguer, doncs nosaltres ja vèiem que ja allò tenia un final, vull dir, no, nosaltres no volíem treballar per un fons d'inversió. Ho tenien claríssim que estàvem fent això i havíem de reestructurar tot el restaurant per intentar pagar aquell lloguer. Llavors, clar, va haver gent que vam haver d'indemnitzar per fer-los fora, per reduir la plantilla, per treballar diferent, per adaptar-te, i a poc anaves veient que tot això et anava angoixant i t'anava ofegant cada cop més, no? Llavors vam aguantar a celebrar els 90 anys al restaurant, que vam fer doncs, uns sopars així com tertúlies amb micros, i venia gent i parlava mentre la gent sopava, i llavors doncs, va venir la pandèmia. Vam tancar tots, òbviament. Jo estava al Perú en aquell moment fent una pel·lícula, vaig tornar al darrer dia, vaig preguntar com està la cosa, em van dir no, volen 100% de lloguer. Llavors, mentre estem negociant amb ell, doncs el lloguer durant la pandèmia, que el tens tancat al restaurant, ells van tramitar un desahuci express i ens van fer fora, amb la qual sense escrúpols, en aquest sentit.
Quanta violència, eh?
Molta violència, et sents molt desprotegit, perquè ells són especialistes, ells tenen grans especialistes de lleis, de tot, no? Llavors, ells saben que t'han enganxat. Saben que t'han enganxat, saben que no tens sortida, i ells el que faran és exprimir-te al màxim per tenir el màxim benefici. Tenen claríssim que el que volen és que marxis, que la llicència se la volen quedar gratis, i fan tot el possible doncs perquè les coses passin com ells ho han dissenyat.
El desgast, no? Això a la sèrie queda molt, molt ben explicat, no?
Abans me preguntaves, no?, que em sentia molt incompresa com a persona inquilina, com a persona que vivia de lloguer, i pensava també en això, no?, de que moltes vegades, com hem centrat tot el tema de la propietat, també, en el fons, pensam que qui té la propietat té el dret de fer el que vulgui, no? I ara mateix l'especulació em sembla una cosa també com completament assimilada, com completament normalitzada, no? I no només això, sinó que hem naturalitzat i hem normalitzat la possibilitat de desnonar les persones, ja sigui silenciosament o no, de fer que les persones no se puguin permetre viure a determinats llocs o que no puguin tenir negocis a determinats espais, no? És a dir, el tema de la gentrificació, moltes vegades te diuen, no? Com és possible? És que clar, és que tothom vol viure al centre o tothom vol tenir el seu negoci en el centre. Ja? I? i els que l'han tingut fins ara...
No es faltaria, no? Que no es pugui tenir,
clar. No, si no són les persones que hi viuen, qui ha de viure al centre? Sí. Per qui és el centre? I on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera i he tornat a la Sagrera per fer aquest llibre. La Sagrera també s'està gentrificant. Sí. On posam el final del centre, no?
Són aquestes esferes concèntriques, no?
Clar. Bueno, i està passant als pobles, no? Pues que la gent que viu a les ciutats pues han de marxar a les ciutats i se'n van a viure al poble i el poble torna a pujar de preu. Llavors, clar, hi ha una deriva ben maquiavèlica, com tu dius, des del 2008, on va haver la gran crisi, però es van recuperar els bancs i van demanar capital estranger per recuperar les arques de l'Estat. Llavors, això significa, doncs, carta lliure per fons d'inversió, per entrar aquí i per començar a fer el que volguessin, no?
Que en aquell moment se podia haver solucionat el problema i, en comptes d'això, se va facilitar encara més que els inversors poguessin comprar barat, mentre que la resta de la població ens ho posava encara més difícil.
Totalment, i és molt interessant i és una cosa que parlem molt amb a la sèrie és el virus de l'especulació.
Sí, totalment.
No? Com si fos una serp, com ens pica, no? I ens transforma i tothom vol treure-li un profit a un bé, que és un bé essencial, i que si li podem treure 200 euros més, però si treurem 200 més, doncs, bueno, hem de tenir tots una certa ètica com ens guanyem la vida i, sobretot, com ens guanyem, com aprofitem d'un bé universal, no?
Clar, la classe mitjana, no?, per exemple.
Què se n'ha fet de la classe mitjana? Existeix avui dia?
El poc que queda, no?, de classe mitjana.
Clar, jo, el llibre entrevist un economista i també entrevist un inversor i te n'adones que la gent té visions completament diferents perquè viuen mons completament diferents i ells tenen un model de negoci que funciona i que, per tant, necessiten explotar i perquè sigui rendible, que han de fer? Encarir encara més el preu de l'habitatge, no? Llavors, clar, no veuen perquè han de ser ells, els inversors, els qui paguin la mala gestió de l'habitatge. Diuen, per què ho hem de pagar nosaltres, això, no? Per què no ho han de pagar els que han invertit en altres coses o els que s'han dedicat a una altra cosa, no? Però després també veus com cada vegada hi ha més gent amb èxit, músics, cantants, influencers, que animen a la inversió immobiliària i, per tant, animen a l'especulació. I ningú els diu, escolta, és que això no ens va bé a nosaltres, ens diu, això ens afecta a tothom com a societat, no? No, llavors estem construint unes ciutats que perden el teixit social i estem convertint els pisos, perden aquesta funció de llar per esdevenir producte de mercat. I, per tant, cada vegada més fa l'efecte que, per exemple, Barcelona és un lloc de pas per al consumidor, el consumidor express, el consumidor urgent, que passa, fa una selfie i se'n va. I tot el que té història es perd. És com si ens esborrassin, no?
Òbviament una ciutat necessita progressar. I tots necessitem a la vida progressar, no? Però quin és el preu d'aquest progrés? És el preu de perdre la identitat, no? És el preu de perdre aquells locals que han identitat al ciutadà, on són el reflex de la seva cultura, de la seva llengua, de la seva manera de ser, de la seva gastronomia, o no? O tots acabem com a Roma, que no sé quin barri és, m'explicava l'altre dia que hi havia 400.000 habitants i en 25 anys només en queden 23.000.
No, bueno, o Venècia mateix.
O Venècia.
Que no queden. Clar, quan diuen que això al final petarà, a Venècia no ha petat, simplement no hi ha venecians.
Exacte.
Quan tu tornes a un lloc i reconeixes, t'hi reconeixes allà. Quan tu tornes a un lloc i aquell lloc ja no hi és, o directament no el reconeixes, has perdut els teus punts de referència, estàs completament desnortat, no saps on anar. Llavors, això pot passar en un determinat espai, en un determinat moment, però quan passa a tota la ciutat, aquí és on jo crec que hi ha el problema. Jo a l'economista li deia, però hi ha una sensació de que ens fan fora de la ciutat. És correcte o no és correcte? Va dir, sí, existeix, no és una sensació, és veritat. A més, una cosa que és nova és que abans tu podies no accedir, no tenies accés a determinats barris, no te'ls podies permetre. Això, fins a un cert punt, és comprensible. El que jo no veig comprensible és que tu t'hi estiguis 10 anys, 20 anys, 50 anys, 100 anys en un barri i que, de sobte, un altre que té més dobbers que tu decideixi que ja no hi pots viure més allà.
Però el que interessa ara és trencar aquests vincles, no?
Sí, perquè a més no sé en quines intencions, vull dir, si això és la jungla, no? Diguéssim, econòmica, on tothom... Jo crec que al final s'han de demanar unes lleis i unes regles del joc per tothom, perquè arriba un moment en el qual és insostenible. Jo crec que estem en un límit, que estem a puntet d'arribar a una deriva ja quasi irrevertible, no? Llavors, és el moment una mica de demanar explicacions a tot això. Jo, tot això que estem parlant és com... Bueno, és que és tan obvi, està passant a tot arreu, està passant a Barcelona, està passant a Mallorca, com dius tu, està passant a Madrid, està passant a qualsevol ciutat d'Espanya, doncs nois, què hem de fer?
No, no, i a més, el que provoca això és que al final, entre nosaltres, com a societat, ens veiem amb recel, com a competidors, com a rivals. Quan no torno.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem conversant sobre la crisi de l'habitatge amb la periodista i escriptora Llucia Ramis, autora d'Un metre quadrat, publicat Anagrama, i Pol Rodríguez, creador i codirector de la sèrie Revalejar, que es pot veure a HBO Max i ben aviat a la tardor a la plataforma 3CAT. Llucia, tu has revisitat, no?, tots aquests pisos, aquesta desena de pisos als quals vas llogar. Què és el que més t'ha impactat? A qui t'has trobat? I quina fotografia faries, no? Perquè anem passant d'un pis a l'altre, de la Sagrera Gràcia a la Sagrada Família.
La fotografia és la gentrificació, no té límits ni té pietat, arriba a tot arreu. Això seria la fotografia. El que més m'ha impactat ha estat que tornar als pisos on vius, clar, és com quan veus una persona que fa molt de temps que no has vist i que has estimat molt, no? Que la memòria corregeix la realitat. Tu hi veus més del que hi ha. Tu hi veus el passat, també. Veus les dues realitats conjuntament. Llavors jo anava a l'habitació, que havia estat a la meva habitació, al meu dormitori, havien esbocat l'envà, però jo encara hi veia la meva habitació allà, no? És a dir, la memòria fa trampa, però després, en el moment de la realitat, no?, te diu, escolta, això encara hi és aquí, no? La sorpresa ha estat que a dos d'aquests 10 pisos als quals jo hi vaig anar, hi ha persones que conec, que viuen allà i que jo no ho sabia,
sí.
Conegudes meves. Sí. I això me va fer pensar que Barcelona és molt petita, que mos movem tots pels mateixos llocs i que al final mos poden permetre el que ens poden permetre, no? Perquè eren pisos modestos, amb la diferència que aquells pisos modestos avui dia
segurament encant, no
mos podria permetre perquè són un encant, al centre de Barcelona, no?
Clar.
Els barris de Gràcia, el barri de l'Eixample, la Sagrada Família, etcètera, no?
Pol, tu has revisitat?
Sí, he revisitat
el restaurant.
Can Lluís. Bueno, Can Lluís torna a estar obert.
Ho vaig veure, sí.
Sí, uns empresaris. I costa molt. O sigui, passar i anar a parlar amb ells i això, però costa molt, clar. És un lloc on ha sigut la història de la teva família, no? És on va néixer el meu besavi el 1929, on el van matar el 1946 amb una bomba, on va néixer el meu pare 3 anys després, on jo he viscut hores i hores des dels 14 anys treballant allà i on has conegut... Doncs, oi, on t'has creat tu mateix, no? On has crescut allà dins de les taules, entre els amics, entre els clients, entre personalitats molt importants, i costa molt, llavors fa molta por quan no tens això, no? Ara et sents sense una red de seguretat, et sents molt insegur, i costa, i sí que amb la sèrie sí que vam fer, doncs, el Camp Mosques que vam recrear per la sèrie és una rèplica del que era Can Lluís i tots aquells quadros i records que teníem allà es tenien penjats a Camp Mosques, amb la qual d'alguna manera hi vivíem, no?, allà mentre fèiem la sèrie. I ha passat una cosa molt bonica amb l'edifici de Camp Mosques. Nosaltres vam agafar un edifici al carrer Carretes que està tot buit, i vam trobar que, doncs, als baixos s'hi podia construir un restaurant, era l'antic Maison David del Raval, però estava en runes i el vam refer tot sencer. El que ha passat ara és que aquell mateix edifici se l'ha quedat els pares de l'actriu que fa de pakistanesa, que fa de Nisrin.
Ah, sí?
La Nur. Els seus pares es dediquen, tenen habitatge social. Llavors s'han quedat l'edifici i ara tot aquell edifici està ple de gent que no tenen llar. I és un espai de trànsit fins a arribar als seus nous llocs. Amb la qual d'alguna manera ha fet com un tancament de cicle ben bonic. I ara si vas allà i vas a l'edifici del Maison David, doncs veus tot l'edifici que estava buit, doncs ara està ple de gent.
Que bonic, eh?
Sí.
L'impacte, no?, de quan fas obres així, no?
Sí.
I els pares, com ho han viscut tot això?
Els pares ho han viscut amb molta emoció. Primera, perquè jo no els hi vaig deixar llegir gaire cosa, només van llegir el primer episodi, i ells anaven venint al rodatge, ens van ajudar molt al rodatge. La meva mare feia coach de la Lluïsa Castell amb certes receptes, i ells anaven venint al rodatge, doncs, quasi no diàriament, però setmanalment sí. Llavors els deixava, doncs, seure davant dels monitors i escoltar el que anava passant, i clar, ells anaven, doncs, tenint flaixos del que anava la sèrie, i bueno, molta emoció. Vam fer un passi de tota la sèrie, un passi marató, que li dic jo, dels 6 episodis amb els actors, i els vaig convidar, i bueno, van acabar els 3 primers episodis perquè vam fer una pausa per dinar i no podien ni menjar ni beure, estaven totalment en xoc, molt emocionats. Després, doncs, bueno, amb el temps, van venir a Berlín amb mi, quan ens van ser seleccionats a Berlinale. Aquesta setmana ja han donat un premi ells honorífic a Madrid per Can Lluís, amb el qual, d'alguna manera, jo crec que una miqueta amb el temps, una miqueta amb el fet de parlar-ho, doncs, a poc les coses van posar una miqueta més al lloc. Tot i així, segueix portant moltes emocions i molts records.
Dedica estones mortes a navegar per Idealista, Fotocassa, Habitàclia. Veig un munt de pisos. Som 9 persones alhora, o 10, o 14. Fem cua o hi pugem en grup. Se'l queda el primer que paga la reserva. Estic inquieta, emprenyada, tristíssima. Imagino que clavo un ganxo al sostre i m'hi penj, o que bot des del balcó al carrer. Són pensaments foscos que no aconsegueixo llevar-me del cap.
Els vasos comunicants que dèiem abans, no? L'angoixa, la por, no? Aquest no saber què passarà, aquest compte enrere, no? Tota l'estona. Aquest sempre, no? Aquest adverbi sempre que s'ha de ressignificar, no? Perquè el sempre en aquests contextos no existeix.
I és a basar-se en aquesta inquietud, en aquesta por, en aquesta angoixa, és a basar-se a tenir sempre allò a la recàmera, és a dir, és una cosa que vaig adonar-me'n sobretot quan escrivia el llibre, que era com, ostres, m'he passat gairebé 25 anys de la meva vida patint, com sempre estàs trampejant de qualque manera perquè no te facin fora, i si te fan fora, tenir qualque cosa pensada per si de cas, no? És a dir, no te pots sentir mai a casa teva, no te pots sentir mai segura enlloc, no?
Però clar, aquesta confessió que fas aquí, no? És de desesperació absoluta, no? Amb pensaments foscos, no? Tota l'estona de dir, escolta, què passarà
és
amb
que
mi
no
amb
saps,
la meva situació?
Tampoc saps a qui pots recórrer, perquè no saps que hi ha altres persones que estan en la mateixa situació que tu, no? És a dir, jo crec que ara començam a parlar-ne, començam a xerrar tot això, s'està veient i te n'adones, no? Que no vivim una societat idíl·lica que tothom està content. No, aquí hi ha problemes molt de fons, no? A mi el que me flipa, no?, és que en una societat rica, en una ciutat rica, d'una província rica, d'un país ric, encara hi hagi desnonaments. Com pot ser? I aquesta incomprensió que tu tens quan te passa a tu, que dius, ostres, és que no sé amb qui he de parlar, com puc arreglar això, si jo ho he fet tot bé.
Però clar, és que no podem parlar com si fos un privilegi tenir una
casa. És que és això, és que és això.
És que estem parlant com si fos un privilegi, llavors és que no pot ser.
És que no pot ser.
Justament, ara sí, totalment el contrari, no? Nosaltres amb la sèrie que vam estar fent molta documentació, quan em va passar això, doncs abans d'escriure, doncs volia, doncs això, investigar per saber com funcionen els actors que estan involucrats en un pis buit. Tens els fons d'inversió que ens vam reunir amb fons d'inversió, els vam entrevistar tant d'espanyols com estrangers. Després també ens vam entrevistar amb activistes que ens explicaven com funcionaven els narcopisos, com espais buits, també. Els interessos també estan als narcos i com els ocupaven, doncs, per renda de droga i com la llei no podia fer res perquè era en propietat d'un banc que no volia recuperar-lo, i com han d'organitzar-se tots els veïns per treure aquesta gent, ocupar-lo ells, i un cop ocupat, cedir aquell espai a algú que no vendrà de droga. Llavors, clar, és una deriva maquiavèlica on ens posa en un lloc que és, parlem de tenir un pis com tenir un privilegi. Dius, no,
i sobretot que ens traspassa a nosaltres la responsabilitat ètica
totalment
del que hem de fer davant d'això, no?
Totalment.
Welcome to Barcelona. We are going to take a trip.
De fet, tant a la sèrie com també al llibre, hi ha un pes important de totes aquestes entitats que s'han organitzat fugint, no?, d'aquest individualisme actual, doncs, per fer front a totes aquestes desigualtats, no?, i aquesta pressió immobiliària, no únicament dels fons d'inversió, sinó també de moltes de les polítiques dels governs, no?, respectius.
Totalment. Quan la gent troba que, doncs, que no la protegeix, doncs intenta buscar vies d'ajuda i protegir-se entre elles, no?, i al Raval, n'hi ha moltíssimes associacions que fan molta feina de carrer, que ajuden en situacions molt precàries. Estem parlant de drogues, estem parlant de prostitució, però estem parlant d'habitatge també. Llavors, com aquestes associacions doncs, fan de suport, de consulta i fins i tot d'acció directa, doncs ens sembla que, bueno, que és l'única resposta que ens queda, vull dir que és tan vàlida perquè no hi ha cap altra organització que t'ajudi a fer això.
Va, vinga. Jou al camp i ningú prendrà mal. Va, vinga!
Sense una ordre judicial aquí no pots entrar.
A mi no em fa falta cap ordre judicial. Això no és casa vostra. Heu entrat a robar.
Això és el nostre domicili.
Domicili.
Vinis una vegada, pesat.
Per què no... Tornes aquí, Pedro Alves, a Catamar, que et faci una rentadora, pollós?
Va, tira. Val més que marxis pel teu bé. No sé si el que et paguen et compensa, però et poden caure fins 4 anys, 200 doncs del Codi Penal.
Ah, que ara sou advocats, també?
Va, fot el camp.
Quina pena que em fa ta mare. Pobreta.
Tira.
Idiotes. Cabrons. Se'n mira a veure si marxa.
A Revalejar, Pol, heu volgut aprofundir en el fenomen de l'ocupació. La Llucia també en parla a un metre quadrat i escriu el 80% de les ocupacions denunciades a Catalunya tenen llocs en habitatges buits i propietats de fons voltor. No? I aquesta por a l'ocupa, també quin paper hem tingut els mitjans de comunicació, no? Potser per traslladar la por als propietaris. No sé,
no, no, a més, aquests fons d'inversió els és igual tenir ocupes fins al moment que necessiten aquell espai, no? Fins aleshores els és igual, no es molesta, no? Cosa que també surt a la sèrie.
També surt a la sèrie, sí, vull dir... Hi ha un gran discurs sobre la perillositat de l'ocupació. I, com bé dius, les dades estan aquí, vull dir...
Després hi ha tots els anuncis aquests de...
D'alarmes, no?
D'alarmes, sí. Contra ocupació.
Bueno, la sèrie es parla, sí. No? Diu, no, són 24 hores contra... No, tot això són pels anuncis de les alarmes. Tot això és un relat fals que, bueno, que ja sabem a on van, no? Són certes polítiques que volen... Doncs això, que ens discriminem uns als altres i que no mirem realment on està el problema, que és que un fons d'inversió. És a dir, l'ocupació, que pot ser un 2, un 4% de tot, a quant afecta el problema de vivenda? Un 90%?
No, i a més, clar, se genera un llenguatge que fa que recelem del que té menys que tu, no? És a dir, que el vegis com una amenaça, com qualcú de qui t'has de protegir i no com a qualcú a qui has d'ajudar i que te pot ajudar ell també en un moment determinat, no? I això fa que, esclar, els propietaris que tenen pisos de lloguer cada vegada tenen més por de les persones a qui fiquen a casa seva, no? Llavors, això encara complica més tot el tema de l'habitatge.
Ja no conec ni la meva ciutat. Tothom del barri sembla que ha marxat. Petit comerç, gent de tota la vida, no s'hi pot lluitar contra la gentrificació.
Hem parlat de turisme, hem parlat de gentrificació del Raval, no? Has volgut desestigmatitzar el barri, no?
Sí, perquè passa una mica com passa amb els ocupes, diguéssim. Hi ha un estigma al Raval que no es veu més enllà de l'estigma. I està clar que el Raval, i a la sèrie on ens amaguem, hi ha situacions precàries i complicades. Òbviament que n'hi ha, existeixen i estan al carrer. Però és un dels barris amb més associacions i ONGs d'Europa, i poc se'n parla d'això. Una mica era fer una mirada al Raval, que és la que he conegut jo tota la vida, que és una mirada al carrer, no?, del veí, i d'un barri que és molt hospitalari. Vull dir, antigament el Raval ja va néixer amb l'estigma des del segle XII, quan ja van posar els hospitals allà, del centre de la ciutat. Però a poc a poc, el Raval sempre ha sigut un barri on ha sigut molt hospitalari. Vull dir, al principi del segle XX, amb tota l'immigració espanyola, doncs, a la Ravalera, on hi havia els coros, on venien la gent immigrant i feien la vida aquí. Ja, doncs, avui dia, que és un món globalitzat, òbviament l'immigració ve de fora. Però és un barri que té molta ajuda i, òbviament, que hi ha situacions precàries, però es combat en el carrer. Posar el nom de Ravalejar és aquesta acció de caminar pel barri, no?, i de veure el teu veí i de sentir aquesta energia que té el Raval i que et tira endavant.
Aquesta cosa de la connexió, no?, del bon dia tens una mica de sal, que tot això s'ha perdut, no?, perquè els pisos i els blocs d'edificis que hi ha, doncs, el soroll de les maletes amb rodes i sense anglès.
Clar, clar.
Però tot arreu, no?
No, no, i a més, com cada vegada hi ha aquesta tendència a que els pisos doncs siguin això, llocs de pas que fan que no puguem conèixer els nostres veïns i que ens fan perdre aquesta força social que tenim.
Sí, és molt curiós com avui dia, doncs això, la societat, o som gent sense casa, o som turistes. Llavors aquí també tenim la nostra responsabilitat aquí dins també nosaltres, no? Perquè, bueno, perquè tots ens agrada quan tenim doncs vacances, doncs marxar fora, val? Doncs com ho fas? On vas? Com ho fas? Crec que d'alguna manera tenim una responsabilitat ja del dia a dia, que crec que cadascú ha de ser conscient i que té poder. Que té poder, que la gent té poder, té molt més poder del que es pensa. Llavors és molt, molt, molt bonic perquè m'he adonat ara que, clar, es diu un metre quadrat, no? El teu llibre, el Raval és un quilòmetre quadrat, on hi viuen 50.000 persones. És un barri d'alta densitat habitacional, amb la qual, clar, hi ha moltes vides diferents i és un terreny perfecte pels fons d'inversió, doncs, per tot el benefici.
Somies amb casa dels avis, Lucía?
Clar, Can Garrubí, sí, ara que parlàvem dels llocs als quals ja no podem tornar, per mi és Can Garrubí, no? Era la casa dels meus avis, als afores de Felanitx, on jo vaig estiuejar tota la meva vida fins als 30 anys, que és quan la varen vendre, i sempre tenia la fantasia que qualque dia seria ca meva i aniria a viure, no? I quan la varen vendre jo no vaig entendre res, perquè en el fons tenim aquesta cosa de, ostres, això havia de ser la nostra herència, no? Però no, ells necessitaven acostar-se més a Palma, aquell era casa seva i podien fer el que volguessin, no?
Què s'han fet?
I clar, jo vaig trigar 10 anys a poder tornar-hi. A Mallorca hi ha uns murs de pedra seca que fan mig metre d'alt i al cap de 10 anys hi vaig anar i la casa està enmig del no-res, de garrovers, malers i figueres, en un camí que no està ni asfaltat, ja has d'anar a posta, ningú sap que hi ha aquella casa allà enmig, i quan vaig arribar a la casa hi havia un gran mur que l'envoltava i que no em deixava veure l'altra banda, no? Ja no es diu en Garrubí, es diu Casa Mariposa, i sobretot la pregunta que jo em feia és de què s'està protegint, és a dir, casa meva s'està protegint de mi, casa meva s'està protegint dels illencs, casa meva que s'està protegint de les ovelles, o sigui, de què t'estàs protegint, no? I després vaig veure que era una espècie d'Airbnb, de retir, de ioga, no sé què, tot estava escrit en anglès, i me'n record que hi havia una puntuació d'una tal Magdalena, que no sé si vaig ser jo.
Confessa-ho.
No me'n record, però que li havia posat una puntuació molt baixa a Google i llavors contestava en anglès, deia sisplau, teniu en compte que aquesta persona no hi ha estat mai en aquesta casa. I això em va fer bastant de mal, la veritat.
Déu-n'hi-do, estaríem molta més estona parlant i abordant des de diferents perspectives, en aquest cas a través del món de la cultura, de la literatura, de l'assaig i del cinema, de l'audiovisual, tota aquesta temàtica, la crisi de l'habitatge, aquesta crisi que ens travessa a tots i és intergeneracional. Gràcies, Lucía Ramis, que acaba de publicar Un metre quadrat, Anagrama, i Pol Rodríguez, creador i codirector de la sèrie Ravalejar, que trobareu a HBO Max i a la tardor a la plataforma 3Cat. El Pol, atenció, serà diumenge a la 1 del migdia amb Paula Molés a un restaurant caníbal a Berlín per parlar més a fons de la història de Can Lluís. Una abraçada als dos i moltes gràcies.
Que vagi molt bé, una ferrada.
Gràcies. Solidaris.
Mercè Folk. Me llamo Noreen Akhtar. Tengo 35 años. Vivo Turo de la Pera de 15 años. Vivía con mi marido y 5 hijos. La dueña, gran propietaria porque tiene 5 pisos. Ella durante 15 años no ha tenido nunca interés de saber nada de piso. No quería arreglar. Y varias veces dijimos que piso hay mucha humedad y no quería saber nada. Y nosotros 13 años pagado y luego de un año y medio no, porque nos arreglamos toda su casa, renovamos electricidad porque no podíamos chufar, todo cable estaba colgando, como ella no tenía interés y nosotros queríamos vivir. Mis dos hijos de 6 años y de 14 cogieron problemas de respiratorio y yo también.
Yo tengo asma de 2014 y ahora nosotros, día 1 de enero, nos sacaron de piso.
Cogido fuerte, como que vamos, como que somos ladrón, ¿no? Que solo queríamos vivir ahí, queríamos paz, pero la dueña, como no ha querido arreglar nada, por esto ha pasado todo esto. Llamamos, no nos contestaba nada. Y ahora que nosotros arreglamos su piso, arreglamos todo, casa, electricidad, nos sacaron como perros.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
L'altra mirada, amb Anna Sorinyac.
Anna Sorinyac, benvinguda de nou al programa. Com estàs?
Molt bé, molt contenta.
L'Anna és fotoperiodista, editora gràfica de la revista 5W i col·laboradora habitual dels Solidaris. Des de la crisi econòmica del 2008, les fotografies de desnonaments han acompanyat gran part dels titulars relacionats amb la crisi de l'habitatge. Aquell any va ser el de l'esclat d'un problema social que persisteix fins avui, però que el 2020, a causa de la pandèmia, tornava a posar en evidència la precarietat en la que viuen moltes famílies. Va ser aquell any, Anna, que el convidat que ens portes avui comença a retratar aquesta problemàtica. Qui t'acompanya?
Doncs m'acompanya el Joan Mateu Parra. Ell va començar la seva formació al diari Ara i al Periódico, però jo el conec d'una mica abans perquè el vaig tenir d'alumne a la Universitat Autònoma de Barcelona i, de fet, li vaig tutoritzar un dels projectes que encara ara poso d'exemple, no?, als estudiants que pensen en projectes, que era sobre la família del Jordi Cuixart, quan encara estava a la presó, no? El Joan buscava un projecte i ell feia de cambrer a un bar on la família del Cuixart hi anava. No? I llavors m'explicava aquesta història i dic, com que no tens història? Això és una gran història, no? Segueix aquest buit que ha deixat el Cuixart a la seva família, no? I va fer un reportatge, doncs, que parlava d'això, no? De com la família estava vivint, pues, l'absència del Jordi. I, bueno, res, això no ho sap el Joan segurament, però encara ara els alumnes els explico, no?, que es poden fer grans coses sent estudiant, no? Ara és col·laborador habitual de l'agència AP, de Associated Press, i col·labora. Segur que molts oients han vist imatges del Joan Mateu a premsa diària perquè col·labora amb molts mitjans de comunicació.
I la vinculació amb el tema que abordem al programa, quina és?
Doncs ell va començar a retratar desnonaments l'any 2020, com deies, quan se n'adona que, doncs, després de la pandèmia, doncs, es va disparar la problemàtica. I és un projecte, no, ara en parlàvem abans de començar, doncs, que li agradaria continuar, no? Llavors, és estrany perquè jo no n'era conscient dels pocs fotògrafs i fotògrafes que també m'incloc, jo no l'he treballat molt poc, hem treballat aquest tema en profunditat a Catalunya, tot i que és un dels grans problemes que ens atreveixen, i, bueno, just l'impulsava, no? Has de seguir fent aquest projecte perquè és superimportant que això quedi ben retratat.
Joan, benvingut, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Abans d'arrencar amb la teva feina en profunditat, m'agradaria que em diguessis de què coneixes a Llucia Ramis, que hem tingut a l'inici del programa parlant del seu llibre, Un metre quadrat, juntament amb Pol Rodríguez, que és el coautor de Rabaleja.
Jo la Llucia la conec de col·laborar amb La Vanguardia, jo soc col·laborador de La Vanguardia també, mos coneixem d'això de fer temes junts, i tots som mallorquins.
Però hi ha un altre vincle, no?
Sí, hi ha un altre vincle. Jo ara visc a un pis on ell hi va viure i que també surt el llibre d'Un metre quadrat.
La Llucia aborda tota aquesta problemàtica de la crisi de l'habitatge, parla molt dels desnonaments. Tu vas començar a retratar-los efectivament l'any 2020, durant la pandèmia i postpandèmia. Diries que són molt diferents dels desnonaments d'avui dia?
Jo crec que no, però tinc la sensació que n'hi havia més sovint a nivell tan forts. Jo crec que ara són més invisibles, no sé les dades exactes, però sí que quan la pandèmia va començar a remetre una mica, se va activar tot el procés judicial un altre cop, i clar, això després de l'agost de 2020, tot el que s'havia anat acumulant s'havia d'executar. I això va donar una època on desnonaments que duen molt de temps esperant s'executaven sí o sí per aquest temps que havien estat esperant tant la gent que impulsa aquest desnonament i el reclama, pues, s'havia d'executar sí o sí, i hi havia una època que pràcticament setmanalment hi havia execució de desnonaments en presència policial, que són aquests més impactants. I jo crec que ara són més invisibles, són les pujades de lloguer, quan se passen pel forro les lleis d'habitatge i tot això, i són desnonaments invisibles. No necessàriament ha de venir 10 letxeres dels Mossos d'Esquadra per executar un desnonament, pot ser un desnonament invisible també.
Per tant, a la premsa també hi ha menys espai, no?, per explicar i per publicar aquest tipus d'imatges,
sí,
no?
Sí, a més és un tema que està tan normalitzat a l'estat espanyol i a Catalunya, que és tan normal veure com, bueno, una família més al carrer, pues és normal, no té espai mediàtic, a no ser que hi hagi greus enfrontaments o això.
Passa una mica, no? Totes tenim imatges de desnonaments al cap, no? De la policia rebentant la porta, la gent esperant dins. Són imatges que tenim a la memòria col·lectiva, que les hem normalitzat, i això és un problema. Però, com comenta el Joan, hi ha moltíssims més desnonaments invisibles, no? I el repte per un fotògraf és com fotografio, com deixo constància d'aquests desnonaments, que són molt més subtils, que tenen molt a veure amb l'especulació immobiliària, amb els fons voltors, no? amb totes aquestes coses, però que no hi ha un mosso rebentant una porta. I, per tant, si, sense aquestes imatges tan espectaculars, és molt més difícil ficar-les a premsa diària, no? Llavors, aquest és un dels grans reptes que hi ha ara, no? De com deixar constància gràfica de tots aquests desnonaments que ningú veu.
L'any 2020, com bé deies, Joan, hi ha aquest esclat. Tu on vas escollir d'anar, no? És a dir, els barris més amb més execucions de desnonament. Com fas la tria? Com et poses a treballar? Perquè hem d'explicar també la perspectiva des d'on fotografies tu, no?
Bueno, hi ha un cert treball de producció prèvia a cada desnonament, que és, bàsicament, jo vaig començar en xarxes socials, bàsicament seguint Instagram, Twitter i Telegram el sindicat d'habitatge de cada lloc, i mirava, pues, hi ha un Telegram que es diu Desnonaments Barcelona, o Desnonaments BCN, i allà cada dia publiquen els desnonaments que hi ha el dia següent. I jo, pues, mirava i moltes vegades me guiava de primer llançament, segon llançament, tercer llançament, i jo deia, hòstia, aquí hi ha un cinquè llançament, aquesta família està a punt de quedar-se al carrer. Intentava contactar amb el sindicat a través de xarxes, explicava el que estava fent, un reportatge sobre desnonaments, si pogués venir un dia o la nit per parlar amb la família, m'expliquen una mica la seva història i quedar-me a la nit una mica, i si no dormir, doncs el matí seria molt el matí per estar amb ells durant el que representa el dia que et fan fora de casa. I arrel d'això, doncs, estableixes una relació de confiança amb diferents persones de sindicat, que t'agafen confiança perquè saben que ets un professional, que no ets un policia infiltrat, que també ja últimament estan sortint molts casos, i ja te van dient, mira, tenim un cas difícil, de fet és una família tal, segur que volen parlar amb tu i tal, i a poc vas establint una relació de confiança amb els sindicats per poder fer això.
El que dèiem de la perspectiva, Anna. Les fotografies del Joan aporten un valor afegit, que és el de viure-ho des de dins.
Clar, el fet, vull dir, si tu vas a un desnonament només acompanyant a la policia, no? La perspectiva i la manera que tens de mirar el desnonament és sempre des de la perspectiva de la persona que està arribant a la casa per desnonar, que encara que segueixin un ordre judicial i que... No, però llavors, el fet de, no, el que comentava el Joan és, tu contactes amb la família, estàs la nit abans amb la família, llavors tens, de fet, una de les millors imatges que té el Joan, o la que podria obrir perfectament, no és de les furgones dels Mossos d'Esquadra arribant a desnonar la família, sinó de l'espiei de la porta de la casa des de dins, mirant qui està arribant, que són, pues, doncs, tots els Mossos preparats per desallotjar, no? Llavors, aquest canvi de perspectiva ja et fa mirar el desnonament des d'una altra perspectiva. Però no només això, sinó que a les imatges del Joan hi ha històries, no? Ell sap les històries de les persones, ha estat amb elles, ha pogut viure el que significa ser desnonat, els últims moments, no? Com recullen la casa, vull dir, tot això és imprescindible perquè una persona que, no, que ha tingut la sort de no patir mai un desnonament entengui el patiment que significa això, no?
Sí, de fet, tots els relats estan travessats, no? Els relats que parlen de la crisi de l'habitatge estan travessats per la por i per l'angoixa constant, no? O sigui, en diferents àmbits, no? Si no pots pagar el lloguer, si hi ha un desnonament, si tens d'anar al teu poble perquè ja no pots viure a la ciutat, no? Tot està travessat per aquests sentiments, no?
Sí, de fet ho comentàvem amb l'Anna, que hi ha molts desnonaments invisibles que també són a partir de que tu no pots pagar i per circumstàncies de vida comences a ser una persona que està ocupant un pis. Això psicològicament és duríssim, ningú està ocupant perquè vol. O sigui, hi ha gent polititzada que ocupa de forma d'activisme polític, però n'hi ha molta que no. I això psicològicament és dur. O sigui, ningú vol estar a una casa on el propietari d'aquesta casa no vol que hi sigui, saps? És dur psicològicament, has d'estar preparat i això va... És com una gota que va fent un forat i molta gent no aguanta i simplement acaba marxant sense que arribi la policia. Un altre desnonament invisible, aquest sistema de viure ocupant per necessitat, ningú val. De fet, la gran majoria de desnonaments és que jo no estic aquí, els que eren ocupant, jo no vull. Jo el que vull és un lloguer just, que no me pugin tot el que m'estan pujant, que me mantinguin el preu o que puguem renegociar el deute que tinc. I, evidentment, a la propietat, la gran majoria de vegades li sortia més a compte un desnonament que no renegociar o fer un lloguer social.
Imagina't. Hi ha una foto, per exemple, d'un home agenollat amb les mans en l'aire davant de la porta, dins de casa seva, quan entra la policia, després que la policia doncs forcés la porta per poder entrar, que impacta, no? També imatges, no? d'aquestes dones, hi ha un parell de dones, diria, amb les mans, no? Tapant-se el rostre, absolutament desencaixades, per aquesta incertesa, no? Que se'ls presentava en el futur.
Clar, jo crec que aquest escenari és l'últim. O sigui, les hores prèvies en això, si passarà, si no passarà, si arribarà la policia, si al final no hi haurà efectius, és tot tan una incertesa.
No, hi ha una foto dins la teva sèrie que vas publicar a P, que d'una dona que es diu Gana,
això,
que té 48 anys i que, no, deies que era treballadora d'un hotel, que sí, per la pandèmia li redueixen la jornada i llavors no pot afrontar el lloguer, bueno, l'amenacen per desallotjar-la. A mi aquesta imatge és ella desenfocada, enfocant el reflex, no, cap, dins el pis. Jo crec que és una de les imatges que potser, bueno, em dona la sensació que més has buscat i que millor parlen del desnonament, no? I que surten una mica d'aquest estereotip de la policia rebentant la porta.
Bueno, aquí també li van rebentar la porta, però... Sí, sí. Aquest va ser molt dur, perquè era un cas... De la pandèmia també va passar. Aquest país, com les Illes Balears, que es deia un banc, tenim una economia basada pràcticament només en el sector serveis, feines ultra precàries, i clar, arriba la pandèmia i...
Tot es desmunta
i hi ha gent que deixa de rebre ingressos, no saben quan en tornaran a rebre, gent que no té capacitat d'estalvi, evidentment, i aquest cas era un de llibre. O sigui, això era un cas d'aquests de llibre. I la policia va acabar entrant. Quan va entrar va ser un drama, perquè la senyora ja no veia alternativa, la policia se va tirar sobre d'ella perquè un altre activista del sindicat intentant posar pau. Jo, per sort, estava dins i vaig poder documentar tot el que estava passant, perquè si no, no sé el que hagués pogut passar, saps?
També el fet de que hi hagi fotògrafs als desnonaments ajuda a precisament el que estàs explicant, no? Hem vist fa poc, sí, les imatges de la policia empenyent a una mestra a València.
Sí. Exacte.
Ajuda una mica a documentar també vulneracions que van més enllà del desnonament o del tracte policial, no?
Sí, de fet, quan hi ha un desnonament, el primer que se fa, si hi ha activistes a la porta, és rodejar la porta de furgones, perquè hi hagi visió cega. Això va ser una de les coses que van fer que jo pensés que ja on havia d'estar era dins. I, bueno, el primer que fan quan entren és fer-me fora a mi. I en aquest jo me vaig negar. Vaig dir, no, m'és igual la multa, jo me quedaré dins. No m'ha arribat mai cap multa d'això. Perquè, òbviament, no s'aguantaria per enlloc una multa així, el dret a la informació, mentre jo no obstaculitzi el treball policial, no me poden posar cap multa. Però és això, en plan, quan els desnonaments que vaig cobrir fora, el primer que fan és fer fora la premsa. També hi havia desnonaments on jo, en aquesta línia policial, pues, me quedava entremig una mica i deia, això tampoc acaba de funcionar perquè tampoc he de posar el cos perquè he de poder documentar el que passa i és quan vaig començar a fer les coses des de dins. I una vegada m'ha passat que vaig entrar en un desnonament on, quan va arribar la policia va arribar amb un grup de periodistes d'un mitjà de tirada nacional de Madrid. I jo vaig dir, i ells? No, és que estan acompanyant la comitiva judicial, però són periodistes com jo. Jo també vull veure què passa quan entrin. Simplement vull fer exactament el mateix que ells. No, però ells venen acompanyant la comitiva perquè estan fent un reportatge de com és una comitiva judicial. I jo, mira, també és una bona perspectiva, però si ells estan aquí, jo també vull estar-hi. No. Tu fora, i identificat també. Jo no sóc un activista, jo simplement volia pues, aquesta escena de quan arriba la comitiva i comença a notificar la persona, volia aquesta escena, simplement, i no l'he aconseguida mai, perquè la comitiva judicial és algo molt hermètic.
Bueno, en el moment que no és transparent, no?, l'operatiu, és quan més ganes tenim els fotoperiodistes d'estar. Volver a empezar de nuevo. Aunque el viento sople de cara, si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego, vivir como si fuera juego.
Has continuat fent fotografies de desnonaments, ara que l'Anna explicava una mica la teva trajectòria, no? Ara treballes en premsa diària.
Sí, això me deixa menys espai, perquè per sort o per desgràcia, diria més per sort, treballo cada dia en premsa diària, això m'ocupa bastant de temps, i els últims desnonaments que he fet ha estat l'intent de desnonament de Sant Agustí 14, a Gràcia, que al final no es va fer per la pressió popular, i el de Casa Orsola, que no se va fer per pressió popular. Però no tenc... m'he quedat sense temps i també energia mental de dedicar tantes hores a fer... perquè això implica, ho comentàvem abans, implica moltíssimes hores. Moltíssimes hores que també no són remunerades, per no dir el periodisme superprecari i el periodisme documental encara més. Per tant, he hagut de deixar aquest documental, aquest reportatge, en pausa. Els últims que he cobert han estat per premsa diària.
Per premsa diària.
Sí.
Però avui hem pressionat fort perquè continuï. I, de fet, una cosa que ara comentaves també, jo crec que sí que ha canviat una mica des de la pandèmia, no? És que potser hi ha més suport i més pressió social ara,
sí,
degut a la situació que s'està vivint a una ciutat com Barcelona.
Mm.
Em dóna la sensació que hi ha més entitats, més suport social, grans desallotjament, com Sant Agustí o com la Casa Ursola, doncs s'han aconseguit parar per això, no? Llavors jo també crec que aquest suport social també és una de les coses que s'han de posar sobre la taula i fotografiar, perquè també, no?, la pressió social atura desallotjaments.
Clar, jo crec que hi ha hagut una mica de canvi de perspectiva, i és que fa uns anys això de que fessin fora de casa era una cosa marginal, de gent tremendament pobra, i fins i tot vaig fer un encàrrec per un mitjà de comunicació anglès, i va venir el reporter, i el primer que va fer ell venia amb la idea d'entrevistar gent sense llar, gent que viu al carrer literalment.
Sí.
Jo vaig dir, no. En plan, això no va d'això, o sigui, els desnonaments és gent que tenen nòmines de 2.000 euros al mes. I clar, o sigui, no és un tema classista. Bueno, sí, hi ha una part classista. O sigui, ara el moviment d'habitatge és un tema completament transversal, perquè toca cada vegada més gruix de la societat. I això ha provocat mobilitzacions populars transversals de desenes de milers de persones, com la Casa Orsola, on l'Ajuntament acaba comprant l'edifici.
I avui aquí no hi haurà un desnonament.
Doncs gràcies, Anna Sorinyac i Joan Mateu, per haver passat avui pel programa. Gràcies, Joan, per aquesta feina de visibilització d'una realitat tan dura com els desnonaments. Una abraçada.
Gràcies.
Gràcies, Anna.
Moltes gràcies.
Amb l'espai de la fotoperiodista Anna Sorinyà que acabem, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Conchi Vecino. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat.